Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els pressupostos de la Generalitat per enguany ja són al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen a 50.000 milions d'euros. D'aquests diners, 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030, que han permès donar llum verda precisament a aquests pressupostos. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha destacat justament que van més enllà.
És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030.
Els sindicats a la vaga han rebutjat una nova proposta salarial d'educació. La reunió d'aquest divendres ha tornat a acabar sense acord després de dues hores i les parts s'han citat per continuar negociant el dimarts que ve. El govern ha explicat una proposta que inclou millores en 7 complements i que afectaria 104.000 docents de tot el sistema educatiu. Els sindicats la qualifiquen d'inacceptable. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, aquests complements doncs a tutoria, uns complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial i que, per tant, el dimarts que ve vinguin amb una proposta en base en aquest marc que nosaltres els hi vam fer arribar.
I avui arrenca un cap de setmana llarg a molts municipis amb motiu d'una segona Pasqua. Es preveu que a prop de 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà. I per això el Servei Català de Trànsit ha habilitat més de 150 quilòmetres de mesures especials, sobretot carrils addicionals, a més de 1.200 agents dels Mossos d'Esquadra que reforçaran la seguretat viària amb un miler de controls. I la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania. Es marca com a objectiu presentar una nova col·lecció i ampliada per a 2030 amb adquisicions, dipòsits i sessions per aconseguir, pensa que és vital, fomentar la recerca i el suport a les universitats. I el Barça, que vol aixecar la quarta lliga de campions femenina de futbol, les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda, serà a Oslo.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest divendres 22 de maig del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Participarem en una activitat molt relacionada amb la natura. Pararem taula i conarem amb Adrià Seritjol. Navegarem a vela, sabrem com actuar quan ens trobem dofins i acabarem el programa d'avui, com ho fem normalment cada divendres, fent un repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Molt contenta, bona tarda i bon cap de setmana per tots, eh?
Ja és divendres, oh! eh?
A més, acabo de descobrir que s'apropa perillosament la festa del cine.
Això, sempre és a final de maig, no?
Del 8 al 11 aquest any. I que te demano festa del 8 al 11. 11 per anar totes les tardes a veure pel·lícules.
Jo saps que et demano sí? Festa sempre.
Ja començo ara, eh? Adéu, sí.
Però deixa, els botonets oberts.
Sí. Passi de cas, eh?
Passi de cas. Exacte.
I després amb l'agenda venir apuntant totes les coses que aneu dient, eh?
Tu apunta, apunta. Hauries de fer una ruta per tot Catalunya.
Seria molt bonic, eh?
Home!
De ruta amb la Randa Mar.
Exacte.
I Sílvia García...
Sí, no. Perquè jo em quedo aquí.
No, però sí, l'he deixat en obert, dic, a veure si m'hi diu alguna cosa de Marina, però he vist que no.
No, jo em quedo aquí,
Llàstima, llàstima.
Anem a saludar la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, companyes. Estic exultant avui, que per fi és divendres. A mi aquesta setmana se m'ha fet llarguíssima, però ja s'ha acabat. I ara ja només ens queda esperar-nos a demà per aconseguir la quarta Champions del Barça, perquè
és el tema
del que s'ha de parlar. Sí, bueno, el Barça important per mi, eh?
Sí, veurem què passa demà. Juguen a Oslo, veurem què és el que passa. I anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, Marina, molt bona tarda a tothom. Bé, doncs mira, també de divendres, ja esperant el cap de setmana, fa bo, eh? Ara mirava per la finestra, diuen que farà tanta calor, doncs ja tenim aquí l'estiu, som-hi.
3 dies i estiu, jo fa dies que ho dic. Vinga, va, deixem l'estiu, anem a començar el programa d'avui. També hi ha la Cel Prieto des de RadioDelta.cat i en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala, qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu des de la Costa Brava explicant que la robòtica submarina serà un dels grans atractius de la nova edició del Festival Palamós Terra de Mar. La trobada es celebrarà aquest cap de setmana al port de la localitat i enguany la programació centra en la difusió del coneixement del mar i del litoral. Maria Pagès, des de Ràdio L'Escala.
Entre les principals novetats del Palamós Terra de Mar hi ha la participació del Centre de Robòtica Submarina de la Universitat de Girona, considerat un referent europeu en el desenvolupament de vehicles submarins autònoms. En concret, el centre disposarà d'un espai expositiu on mostrarà diversos projectes tecnològics i alguns dels robots amb què treballa habitualment. De fet, l'estand inclourà una piscina de proves amb un robot educatiu perquè els visitants el puguin dirigir, així com maquetes i projectes vinculats al monitoratge ecològic i a la recollida de dades submarines. Durant el festival també es podran visitar diversos vaixells, entre els quals destaca el buc hidrogràfic Tofiño de l'Armada Espanyola, especialitzat en cartografia marina. A més, també s'ofereixen navegacions pel litoral palamosí, activitats de vela lleugera, caiac i paddle surf, tallers infantils, demostracions de rem amb el llagut català, visites guiades i un mercat d'artesans. L'Espai del Peix tornarà a acollir demostracions gastronòmiques elaborades amb producte de la llotja de Palamós.
Sant Feliu de Guíxols disposarà aquest estiu d'una nova zona de bany per persones amb mobilitat reduïda. El servei estarà ubicat a la platja Gran del municipi, a la banda de Rius i Calvet, i estarà delimitat amb boies.
Els operaris han estat aquesta setmana instal·lant la nova zona de bany adaptat de Sant Feliu de Guíxols. En concret, es tracta de 22 seients dins l'aigua que permetran a les persones amb mobilitat reduïda accedir i restar una estona dins l'aigua durant la temporada d'estiu. L'espai, delimitat amb boies, té forma triangular, incorpora un tendal per generar ombra i un camí d'accés des del passeig marítim. La ubicació, a la banda de Rius i Calvet, s'ha escollit per garantir la seguretat de la instal·lació davant dels corrents marins. Les actuacions en matèria d'accessibilitat també inclouen la instal·lació de noves branes per facilitar l'entrada a l'aigua tant a la platja de Sant Feliu com a la de Sant Pol. Una altra de les novetats d'aquesta temporada serà l'estrena de les noves estructures dels punts de vigilància dels socorristes. En aquest cas, el servei començarà el pròxim 13 de juny.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. L'Ampolla ha tornat a ser reconeguda com a referent en administració digital i govern obert. L'Ajuntament ha revalidat el reconeixement Administració Oberta 2025 atorgat pel Consorci Administració Oberta de Catalunya, que distingeix els ens locals capdavanters en transformació digital, transparència i qualitat democràtica. Cel.
L'alcalde del municipi, Francesc Arasa, va recollir el guardó este dimecres 20 de maig durant l'acte oficial celebrat a Granollers.
L'Ajuntament de l'Ampolla ha revalidat el reconeixement com a administració oberta, en aquest cas del 2025, no? I com no es consolida com un dels municipis capdavanters a nivell català, no? Aquest reconeixement se'ls otorga el Consorci AOC i és un guardó que reconeix les administracions més avançades en transformació digital, en transparència i, com no, també en govern obert.
Els reconeixements es concedeixen anualment a partir de l'índex de maduresa digital, un indicador elaborat pel Consorci AOC, que avalua el grau d'implantació dels serveis digitals, la transparència i les polítiques de govern obert dels ajuntaments catalans. En aquesta edició, l'Ampolla s'ha situat entre els 10 primers municipis de la categoria d'entre 1.001 i 5.000 habitants. Esta classificació té en compte factors com la implantació de l'administració electrònica, la ciberseguretat, la interoperabilitat entre administracions, la participació ciutadana i l'ús real dels serveis digitals per part de la població.
Per tant, estem en aquests moments, igual que l'any passat, entre els 10 primers municipis dins de la franja que va de 1.001 habitants a 5.000 habitants, i sí, el que més destaca aquest guardó és la qualitat dels serveis digitals, la transparència, la modernització administrativa i també l'atenció que fem a la ciutadania, no? Per tant, molt contents i molt satisfets d'aquest segon reconeixement, no?
El consistori destaca que aquest reconeixement posa en valor la tasca continuada de modernització administrativa amb eines que faciliten la relació de la ciutadania amb l'administració, com la tramitació electrònica, les notificacions digitals, el portal de transparència o els sistemes d'identificació digital.
I el que posa aquest reconeixement en valor és la feina continuada que s'està impulsant el consistori per avançar cap a una administració més moderna, eficient, assequible, que es pugui consultar el portal de transparència, les notificacions digitals, la tramitació electrònica també la tenim en unes grans condicions, i això hem de donar, com no, les gràcies a tot el personal de l'Ajuntament que és qui ho fa possible amb el dia a dia.
Des de l'Ajuntament s'ha volgut posar en relleu la feina dels treballadors i treballadores municipals i la implicació dels diferents departaments clau per seguir millorant els serveis públics i avançant en transparència, qualitat democràtica i transformació digital.
Fem aturada ara a les costes del Garraf. La Dana, que el juliol passat va provocar greus inundacions, sobretot a la part més propera de la desembocadura del Foix a Cubelles, va causar desperfectes a edificis privats i també a l'espai públic. És el cas del passeig marítim de Cubelles, a tocar del riu, que ha estat durant tot aquest temps amb tanques en el tram que es va ensorrar i pendent de poder reparar-ho. Ara, 10 mesos després, s'han pogut iniciar les obres en aquest espai de la façana marítima, Carla.
Doncs sí, les inundacions que va deixar la Dana del 12 de juliol de l'any passat a Cubelles s'han tingut en compte a l'hora de refer el tram de passeig marítim i passeig fluvial afectats, i que han estat tots aquests sense reparar, amb tanques i pendents d'una actuació molt reclamada pels veïns. Ara han començat les obres de rehabilitació de l'entorn a tocar de la desembocadura que va patir més la riuada, ja que l'altra banda del riu Foix queda més elevada. És per això que no es reconstruirà igual com estava, sinó que el passeig retrocedirà en un espai de pràcticament 100 metres quadrats. S'elimina l'angle recte que feia el passeig en el seu tram final per donar més amplada a la llera. Les obres les assumeix el Ministeri per la Transició Ecològica i s'aprofitaran les rajoles que es van salvar per tornar a donar forma al passeig marítim de Cubelles al tram afectat, ara totalment tancat al públic mentre durin els treballs. Una actuació que s'ha pogut iniciar ja perquè s'agafa el pressupost adjudicat per ampliar el sistema dunar de les platges de Cubelles. Ara s'haurà d'esperar una nova partida l'any vinent per continuar amb aquest projecte en un nou tram. El que encara no es pot arreglar ara i haurà d'esperar una nova fase és la passera de fusta que es va emportar a la riuada i que segueix un altre procés, també amb el Ministeri per la Transició Ecològica. Una infraestructura molt utilitzada per travessar el riu. El nou disseny serà més elevat, aprofitant els fonaments que estan bé, però per ara encara no hi ha data d'inici d'obres. Pel que fa al tram del passeig, que ara s'està reparant, la previsió és que es pugui tornar a obrir a la ciutadania a principis de juny.
La La plataforma Ciutadania Sensible ha entrat a l'Ajuntament més de 2.000 signatures demanant que Vilanova i la Geltrú disposi d'un alberg i centre de dia per a les persones sense llar que hi ha actualment a la ciutat.
Si les signatures les han recollit els darrers mesos per posar de manifest la sensibilitat de part de la ciutadania envers aquesta problemàtica. Afirmen des de la plataforma no sentir-se escoltats, tot i que demanen que hi hagi aquest alberg per persones sense llar des de l'any 2021 i que, per contra, han anat empitjorant els serveis que es donen cap a aquestes persones que, per causes diverses, acaben vivint al carrer. Des de la plataforma afirmen que cal posar eines perquè una part de les persones sense llar puguin recuperar-se. Les signatures recollides, 2.176, les han entrat en una instància a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Vilanova. Des de l'Ajuntament assenyalen que ja s'està treballant amb la Generalitat en un projecte d'atenció a les persones sense llar.
Anem ara fins les costes del Maresme. El Club Vòlei Platja Arenys de Mar organitza un curs d'aquest esport dirigit a tots els infants d'Arenys que hi vulguin jugar. Es fa 3 dies a la setmana per infants i joves de 8 a 18 anys. Oriol.
Doncs sí, Marina, la previsió del Club Vòlei Platja d'Arenys és doblar els torns del curs aquest 2026 per fer front a la gran demanda que ja han registrat de persones que hi volen participar. El curs es farà dilluns, dimecres i divendres. El segon torn serà per jugadors i jugadores de competició. El curs també va acompanyat d'entrenaments per a adults i veterans que es faran dimarts, dijous i divendres de 7 a 9 del vespre. Laura Buján és la coordinadora esportiva de l'entitat.
Volem començar a tornar a fer força amb la base. De fet, aquest any hem estat amb dues escoles col·laborant i hem fet sessions d'educació física i també volem doncs, engrescar els nens a començar a competir i a descobrir l'esport d'una manera més seriosa. Durant l'any també entrenem i tenim alguns nens que fins i tot s'animen a competir i combinen la platja i la pista o només fan platja, vull dir, al final estem sempre actius.
Les primeres proves competitives es fan a finals de maig i principis de juny i el Club Vòlei Platja Arenys presenta equips a totes les categories. L'objectiu de l'entitat és repetir èxits com l'any passat, quan diferents equips, cadet, masculins i femenins, es van classificar per campionats d'Espanya. L'any passat es van disputar aquests campionats a la línia de la Concepción, a Cádiz, i un cadet masculí de l'Arenys hi va assolir un cinquè lloc. El club vol tornar a tenir representació als campionats d'aquest 2026.
Infantil, masculí i femení, tenim 3 cadets femenins, 3 cadets masculins, sots 19 masculins i femenins també tenim un munt, i a veure com va. Esperem poder classificar amb algun equip per campionats d'Espanya, que jo crec que sí, i anirem veient. Ara són 4 proves fins al juliol, i si classifiquem, doncs a partir del juliol viatjaríem a diferents punts d'Espanya per competir a nivell nacional.
Per formalitzar la inscripció al curs de vòlei platja, cal entrar a la pàgina web del club i omplir un formulari que també es pot trobar al perfil d'Instagram del club.
Arenys de Mar serà la seu del 50è Congrés Internacional de la Flama del Canigó. Aquest dia, de 200 persones d'arreu dels països catalans s'acostaran a la vila en una jornada que tindrà com a acte central un sopar commemoratiu al Calisai.
Exacte, la jornada començarà demà al matí amb un seguit de ponències que tractaran diferents aspectes vinculats a la Flama del Canigó, un dels símbols identitaris dels països catalans. Ja a la tarda hi ha previstes diverses activitats com visites turístiques o actuacions diverses amb la versió curta de la dansa d'Arenys o un concert del grup d'acordionistes i panderetes del coro. Tot plegat culminarà amb el sopar i la cerimònia oficial. Es preveu la participació de gent d'arreu dels països catalans. La gala comptarà també amb una processó amb torxes, parlaments i l'entrega d'obsequis, com el quadre La Barretina d'Or, que quedarà custodiat aquí a Arenys de Mar durant tot l'any. El Congrés de la Flama del Canigó posarà punt i final amb un petit correfoc dels Diables Socarrimats. La celebració d'aquest 50è aniversari del Congrés Internacional coincideix amb els 60 anys de l'arribada de la primera flama a Arenys i els 45 que hi arriba de forma ininterrompuda.
A acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que Tarragona desplega un nou sistema d'intel·ligència turística per millorar la gestió dels fluxos de visitants. La iniciativa s'emmarca en el projecte estratègic Connect Tarragona. L'Ajuntament de Tarragona, a través del Patronat Municipal de Turisme, posa en marxa un nou sistema d'intel·ligència turística que permetrà analitzar amb més precisió els fluxos de visitants, els seus hàbits de consum i la seva distribució territorial i temporal. La iniciativa s'emmarca a l'estratègia municipal per avançar cap a una gestió més eficient, sostenible i basada en dades dins del projecte estratègic Connect Tarragona. Aquest sistema recull, integra i interpreta informació procedent de múltiples fonts per oferir una visió més completa del comportament turístic de la ciutat. D'aquesta manera, la ciutat disposarà de dades actualitzades que ajudaran a anticipar tendències, optimitzar recursos i prendre decisions informades. La consellera de Turisme, Montse Adon, explica que aquest projecte estarà operatiu a partir del juny i afegeix que hi haurà un total de 18. A més, diu que es podrà saber el recorregut que fa cada visitant.
Aquest any tindrem a partir del juny operatiu aquest comptador de persones a la ciutat de Tarragona. Seran uns 18 punts que comptabilitzaran, no?, la gent, doncs, que hi ha en un moment clau a Tarragona, i així sí que realment podrem dir, doncs, per moments com Setmana Santa o altres moments específics de la ciutat, quanta gent està en aquell moment, inclús els recorreguts que fan.
El projecte facilitarà una lectura clara dels fluxos i comportaments dels visitants, cosa que permetrà adaptar millor les polítiques públiques a les necessitats reals del territori. També contribuirà a avançar cap a un model turístic més equilibrat, amb menys impactes sobre els espais més sensibles i millor convivència entre residents i visitants. La iniciativa, finançada amb fons europeus Next Generation, forma part de les 22 actuacions que integren Connect Tarragona. I els pastors del Camp de Tarragona denuncien nous robatoris de ramats d'ovelles durant aquest mes de maig. Segons dades dels Mossos d'Esquadra, s'han robat 7 exemplars en una explotació d'Ulldemolins, 5 a Bonastre i 30 més a Vallclara. Els ramaders reclamen solucions al Departament d'Agricultura davant d'aquesta nova onada i asseguren que no poden continuar amb aquesta problemàtica any rere any. El membre de l'Associació de Pastors i Pastoreres de la Conca de Barberà i el Camp, Pere Domènech, ha demanat un canvi normatiu que els permeti la venda directa dels animals per tal de les màfies no tinguin marge d'actuació. Alhora ha tornat a sol·licitar l'ajut dels agents rurals en les tasques de vigilància. L'Associació de Pastors i Pastores de la Conca de Barberà i l'Alt Camp han tornat a denunciar l'augment de les robatoris a les seves explotacions en les darreres setmanes i també a les comarques de Ponent. Aquests se sumen a la onada patida fa 2 anys per grups organitzats dedicats a la sostracció a gran escala d'exemplars de ramats. Segons dades facilitades per l'Agència Catalana de Notícies, per els Mossos d'Esquadra, el 4 de maig es va produir un robatori a Ulldemolins on en van sostreure 7 ovelles. El 6 de maig se'n va robar 5 a Bonastre i 30 ovelles i corders el 13 de maig a Vallclara. La policia catalana manté la investigació oberta a banda d'aquests 3 casos recents. Domènech també afegeix altres robatoris a Juneda i Ginestar amb 15 ovelles i 5 marrans respectivament. Tot i que el pastor vincula els robatoris a la festa del corder, els Mossos no tenen proves que ho certifiquin. I ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bon dia. Situació ben tranquil·la i molt calmada la que tindrem les properes hores i tot el cap de setmana a la costa. Però això sí, anirem tenint més episodis de boira sobre el mar que ens aniran afectant justament a les viles de la costa. Aquest matí aquesta boira local es presentava més aviat al Delta de l'Ebre i al llarg d'aquesta tarda algun banc de boira ja traurà el nas a la costa del Maresme, també la del Baix Empordà, la Selva i l'Alt Empordà, sempre a les viles més a tocar del mar, perquè alguns quilòmetres terra endins el cel estarà molt més obert i amb algunes temperatures francament disparatades, perquè molt a tocar de l'aigua del mar gairebé. L'ambient quedarà més fresquet, però més terra endins. Aquesta temperatura es dispararà tant aquesta tarda com durant totes les tardes del cap de setmana. I atenció, perquè hi haurà més boires amb vista a demà i el diumenge al matí. La boira més densa estarà a tocar del mar, sobretot durant el dissabte, a la Costa Brava i la Barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
Només una gota. Podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.
Profunditats de l'actualitat.
La primera aturada d'avui la fem al Garraf en plena natura, perquè avui parlarem d'una activitat que ens convida a descobrir la cara més viva i sorprenent de Cubelles. Una proposta per recórrer la zona agrofluvial del municipi, entendre com ha canviat el paisatge al llarg dels anys i observar espècies tan espectaculars com els abellerols, uns ocells migradors de colors intensos que aquests dies ja han arribat al nostre territori, Carla.
Mira, doncs sí, Marina, avui posem el focus en una activitat que combina patrimoni, medi ambient i observació de fauna. Aquest dissabte, 23 de maig, tindrà lloc un recorregut per la zona agrofluvial d'aquí de Cubelles, com deies, per descobrir espècies de flora i fauna, entendre els usos d'aquí del municipi, sobretot agrícoles,
Però el més important, observar de ben a prop, o almenys intentar-ho, una de les colònies de Vellerols més importants del Penedès. Per parlar-ne de l'activitat i perquè ens expliqui una miqueta més d'aquesta curiosa espècie africana, tenim avui amb nosaltres en Jaume Martín, que ja ens va acompanyar, si no us en recordeu, per explicar-nos una visita que es feia a tota la desembocadura del riu Foix. Benvingut, Jaume, moltes gràcies per acompanyar-nos una altra vegada.
Hola, bona tarda.
Mira, per començar, comencem pel principi, com no pot ser d'una altra manera, explica'ns en què consisteix aquest recorregut que heu preparat per anar a intentar veure els abellerols.
Doncs bé, es tracta d'una visita molt, molt senzilla. Quedem a la plaça del Mercat sobre les 7:15 de la tarda i ens dirigim a través de la carretera de Mestrader, perquè és el camí una mica més fàcil, fins que en un trencant que hi ha en un camí, un cop passada a la cooperativa La Piotxa, un cop passat el pont de l'autopista, i entrem a dins del que seria el riu, que avui està sec, vull dir, avui com normalment, de fet, i aleshores ens orientem, diguem-ne, a la banda oposada de la paret del riu on es troba la colònia de Vellerols, perquè ells crien en talusos fluvials, argilosos, com són els d'aquesta zona del Foix, i bueno, els aprofiten.
Clar, perquè precisament aquesta espècie, jo he fet un petit comentari molt lleuger, no? És una espècie africana, és una espècie que ve cap aquí, com tu dius, a criar, però és una espècie que és bastant desconeguda, no? No sé si potser ens pots fer una petita explicació, per qui no sàpiga de què estem parlant, quan diem el Vellerol, de quin ocell estem parlant?
Bueno, la Vallarol, o els Vallarols són ocells d'origen tropical, el que sí que segurament quan formes van escalfant una mica el clima, doncs com a mínim aquesta espècie, la que ens visita, és capaç d'estar en zones mediterrànies i nidificant aquestes zones. Alguns d'aquestes espècies que han a l'Àfrica tot l'any, però altres sí que venen a criar aquí. És una espècie poc coneguda, tot i ser molt vistosa, perquè com realment tenim una desconnexió molt gran entre el que és la ciutat i segurament zones una mica més rurals o més agrestes, doncs, tot i que és una espècie que no visqui en llocs remots, com l'alta muntanya, sinó que viu en parets fluvials de cursos normalment baixos del riu, vull dir, no es troba més a 800 metres d'alçada mai, és un ocell desconegut perquè com és, té una estacionalitat molt marcada i realment normalment quan fem esbarjo sempre visitem o l'alta muntanya o la platja, diguéssim, no el trobem. Però sí, realment un cop el busquem i si sabem on són espècies que són relativament fàcils de localitzar, a més tenen un cant molt marcat, vull dir que és fàcil trobar-los si el reconeixem.
Ja estaves dient tu lo dels colors, és un ocell que és com tu dius, molt cridaner, no? Que té aquest color verd molt llampant, sí. Amb el cap vermell, amb la papada groga, és un ocell que probablement molta gent el veurà i no es creurà que això està a pocs quilòmetres de casa seva.
Sí, passa també amb el blauet, amb el Martín Pescador, que clar, aquest a més és inclús més difícil, perquè normalment no es mou, mentre que els avallarols constantment estan fent feina, el blauet és un ocell que està molt quiet i quan es mou d'un lloc a l'altre es mou amb un vol molt rectilini i un color blau molt llampant i la gent inclús arriba a pensar que és un insecte, no?, a vegades. Però sí, realment tenim ocells tropicals, no tots són marronets i ensupits com estem acostumats a vegades o a pensar que tenim la nostra fauna aquí.
I escolta, aquest nom, Vellerol, això té a veure amb què es menja les abelles?
Sí, realment el nom el delata moltíssim perquè es diu Vellerol, en castellà es diu abejaruco, en anglès itchar, és a dir, menjador d'abelles, i el nom científic és Merops apiaster, Merops és menjador d'abelles en grec i apiaster és menjador d'abelles en llatí. Per tant, vull dir, és com, solo puedes declarado culpable, 100%, sí. Doncs, no pots dissimular. Sí que és veritat que el 80-90% de la seva dieta són abelles, borinots, vespes, és a dir, aquest tipus d'insectes, també libèl·lules, però sí que és veritat que depèn molt d'aquestes poblacions, que a vegades porta a pensar que quan hi ha un declivi d'aquests polinizadors, a vegades és com els abellerols estan carregant les abelles, en realitat seria abans, si no hi haguessin abelles no hi haurien abellerols perquè en depenen directament. Per tant, si un any hi ha poques abelles, tindrem pocs abellerols.
Correcte, de fet jo no donava encara la part tan de culpar els avellarols, sinó al revés, no? De precisament com és aquesta cadena de la importància de mantenir les poblacions d'abelles, que és un dels insectes més amenaçats ara mateix, per animals com és l'avellarol, per exemple.
Sí, realment, clar, totes les flors o una gran immensa majoria de flors depenen dels pol·linitzadors i molts d'aquests han de ser de manera forçada insectes, no?, que estan adaptats cadascú a reprendre el pol·len, a prendre el pol·len de determinades flors. Aleshores, tot és una cadena i si, per exemple, fem un mal ús, no?, dels marges dels camins o dels marges dels camps i fem un ús extremadament extractiu i agressiu, doncs tindrà conseqüències greus, primera per nosaltres i després per evidentment, una gran cadena d'animals, entre ells la vellarol.
I escolta'm, com s'ho fa un ocell com aquest per menjar-se una abella? Perquè les abelles es defensen, les abelles no són precisament insectes vulnerables en aquest sentit.
Sí, realment, quan a tots ens ha passat, no?, que a vegades estem en una barbacoa o en una situació així una mica al camp i sempre arriba la típica avispa que ve posar-se o a sobre la teva Coca-Cola o s'acosta a la carn i moltes vegades a mi em passa que al voltant de la meva taula desapareix, no?, perquè entra tothom en pànic per una abella i els avellarols en mengen moltíssimes al llarg del dia. A vegades els animals, inclús l'avellarol, que és un ocell de pocs centímetres, tenen la capacitat de donar-nos aquesta cura d'humilitat. Realment el secret està en el bec, no? El bec té una longitud proporcional bastant llarga que permet que el fibló de l'abella no l'arribi a picar directament a zones com podria ser a l'ull o dins la boca, no?, abans de això. Inclús es permeten el luxe de jugar amb les abelles a vegades i les llencen a l'aire, les tornen a capturar per fer-se el xulo davant de la femella i poder fer una mica el seu joc nupcial. Pensem que, clar, ells ho han de treballar molt, perquè si has de buscar parella, ser el més guapo de tots els avellarols és difícil, no és,
sí.
no és tan fàcil. Aleshores, fan aquestes juguesques que realment, si tens la sort de poder-les veure, que a vegades ha passat a les visites, doncs és una sort, sí.
I escolta'm, en aquesta colònia que hi ha a Cubelles, de quants exemplars podem arribar a parlar?
Doncs jo crec que hi ha actualment una quinzena de parelles, entre una quinzena i una vintena, perquè, clar, quan has de tindre una mica la sort de que hi surtin tots o entrin tots alhora els nius o per poder comptar més o menys quan són, i això a última hora de tarda és fàcil perquè van tots a dormir i sí, és fàcil comptar-ne més de 25 individus, per tant és optimista, però alhora realista pensar que hi haurà entre unes 15 a 20 parelles perfectament. Aquest any patíem una mica pel tema de la dana de l'any anterior, del 12 de juliol, perquè de fet van morir pollets d'un tros de talús que es va desprendre, però patíem relativament perquè també eren conscients que aquesta colònia, del qual sabem com a mínim que des dels anys 70 hi és, ha viscut danes com aquestes o pitjors. Vull dir que aquesta colònia ha viscut més danes que molts edificis de Cubelles.
Bueno, això ja ho vam parlar, em sembla, l'última vegada que vam conversar tu i jo, no?, que vam estar parlant d'aquesta resiliència de la natura, que sí. Al final s'enfronta amb les mateixes regles, no?, amb la dana. Al final som nosaltres que volem jugar amb unes regles diferents de les que té,
un amic.
Vegades.
Una mica sí, sí. Que a vegades que, clar, sí que és veritat que crec que de la nostra última entrevista no havíem pogut constatar encara el retorn de la vellarol, com a mínim a la colònia. Sí que és veritat que és fàcil sentir-los a partir del març o i primers d'abril, però realment fins que no està la colònia establerta, doncs tampoc pots assegurar res.
Sí, i són esquius o realment és relativament senzill trobar-los si saps quan anar-hi, com és el cas que dius tu a última hora de la tarda?
No són gens esquius, aquesta colònia concretament jo crec que està bastant habituada perquè hi ha un cert trànsit de persones allà i ja portem bastant de temps a més fent les visites. Sí que és veritat que hem de ser prudents, hem de tenir una distància prudencial mentre fem la visita o la gent que s'acosti a fer fotografies, però sí que és veritat que al final, si estan bé o no, també t'ho demostra una mica el caràcter de l'animal i el que està fent, i si al final veus que estan, que el seu comportament es desenvolupa d'una manera natural, que estan fent rituals d'aparellament, còpules, entrant i sortint dels nius de manera constant, doncs ens indica, no? Ells ens diuen que se senten relativament còmodes amb la nostra presència, per tant, és relativament fàcil d'observar. Sí que és veritat que, clar, és un punt de retorn obligat perquè és on tenen el niu. Per tant, allà a la colònia és fàcil, però també si, amb paciència a la desembocadura o altres punts del riu, no és rar veure'ls en aquesta època de l'any. Que sí que és veritat que, bueno, pues, has de tindre una mica d'intenció de buscar ocells i amb sort un dels que veurà serà un avallador.
I amb la gent que ve a participar d'aquestes visites, què és el que acostuma a sorprendre més de la gent que els veu per primera vegada?
Doncs per molta gent és lo fàcil que a vegades resulta. Sí que és veritat que normalment quan fas visites a fauna salvatge, doncs assegurar és difícil, però realment jo de totes les visites que he fet, que ja em porto tranquil·lament més d'una trentena, només va haver-hi una que van ser molt escassos, que era molt al principi de la temporada, i bueno, possiblement això va propiciar que no hi fossin tots, diguéssim. Però sí que realment el que més sorprèn possiblement és evidentment els colors, la facilitat o amb el que a vegades es poden veure, i el cant també, no? Perquè realment, bueno, de cop comencen a sentir-los per tot arreu, no? Perquè clar, al final és una colònia i comencen a aparèixer, i a la gent li agrada bastant, sí.
I entenc que si han portat una trentena és que la gent ho demana i la gent li agrada, no?, a fer aquest tipus d'activitats.
D'activitats 100%, perquè realment cada any ens trobem amb molta gent que ens ha dit que que ja l'ha fet diverses vegades, inclús gent que porta molts anys repetint la visita o que feia temps que no la feia i la torna a repetir, o que ve a inclús a la visita del Foix a través de que ha vingut a la visita dels Avallarols, i allà mateix in situ recomana als altres participants que facin l'Avallarol. Per tant, és una visita en la qual la gent surt bastant satisfeta. És difícil veure un Avallarol i no estar content, vull dir, també ho dic, eh?
Sí, jo reconec que, jo sempre ho dic, jo sóc molt aficionada a l'ornitologia, a veure, sóc d'aquesta gent que surt només per anar a veure ocells, i la Vallarola encara no l'he vist. Per tant, segur que n'hi veus un dia d'aquests allà a venir a
trobar-nos. Molt bé, doncs benvinguda.
I res, per anar tancant una miqueta, perquè no tenim gaire més temps, només volia proposar-te una, si ens pots fer una petita reflexió final sobre si falta, no?, aquesta cultura de l'observació i del respecte per la natura, sobretot més propera, que una mica ja ens ho has donat a entendre, no?, amb el que parlaves abans, de que tenim l'acostum de marxar lluny o quedar-nos molt a prop, però hi ha aquests espais intermitjos, no?, de natura que tenim aquí al costat de casa, que ens en oblidem i ens pensem que no hi ha res, i són hàbitats plens de vida.
Sí, realment jo crec que tots quan som nens no tenim molt interès per la natura propera, no? Tots ens criden l'atenció que si les abelles, que si les formigues, que si, no?, un nen petit amb un formiguer i pot passar bastanta estona, no? I després ens anem interessant per altres coses, i quan torna aquest retorn, aquest interès, no?, per tornar a fer sortides i tot això, sempre tenim un punt aquest ambiciós a vegades, doncs, de voler fer cims i voler fer coses que són moltes vegades més esportives que no per propi per l'AE, moltes vegades de gaudir de la natura o d'aprendre alguna cosa sobre la natura, no?, algú directament, i crec que a vegades ens perdem bastantes coses que estan just a sota de casa, no?, com pot ser un niu d'oranetes, per exemple, no?, que són animals fascinants. Jo vaig estar a l'Àfrica el desembre passat i vaig tindre la sort de... Clar, impressiona molt quan veus un lleó, però també impressiona molt quan veus una oraneta comuna, que és l'espècie que després apareixerà aquí a finals de febrer, ja les tenim aquí, i seran aquí tot. I un ocell d'uns pocs grams, no?, ha sigut capaç d'anar fins a l'Àfrica per anar buscant insectes on passar l'hivern, de veure el mateix riu on veurà un lleó, que després ens el posaran a la tele i ens fascinarà, i després, al cap de pocs mesos, està a casa nostra, no? I a més ens farà un gran favor, perquè si haguéssim d'estar sense oranetes o animals que mengin mosquits, amb la de mosquits que ja tenim de manera normal, que què en faríem, no?, sense les orenetes, els ratpenats o molts altres ingredients de la natura que fan un servei impagable realment amb nosaltres, i que jo crec que a vegades no costa massa, doncs, si hi ha l'oportunitat de fer visites com aquesta o inclús llegir articles de divulgació sobre natura propera, informar-nos i conèixer-los una mica millor.
Subscric absolutament tot el que acabes de dir, no tinc ni una coma que afegir-te, la veritat. Aquesta activitat la feu aquest dissabte, teniu previst fer-ne alguna altra?
Sí, durant tot el mes de juny els dissabtes es repetiran, sí.
Perfecte, doncs qui li hagi cridat l'atenció tot aquest tema pot trobar aquestes sortides a la web de l'Ajuntament de Cubelles, inscriure-s'hi de forma gratuïta, i trobareu amb en Jaume, que ja veieu que és tot un expert i que ho explica tot amb una passió que a mi sempre m'agrada escoltar gent que parla així.
Ho intento.
Moltíssimes gràcies, Jaume.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Vinga, adéu-siau.
Adéu-siau.
Volem obrir secció de gastronomia aquest divendres i ho fem acompanyats una setmana més del nostre cuiner de confiança, el xef del bar El Padrí. Molt bona tarda.
Bona tarda, hosti, això del xef és una massa fort.
Em venia de gust dir-t'ho, que ara t'ho havia dit i he dit...
Massa fort, massa fort.
D'aquí poc potser veiem allí fent menús degustació Estrella Michelin.
No pas. M'agrada més la...
No t'hi veus?
M'agrada més la guerra, a mi.
Sí?
Bueno, que és guerra igual, no?, però m'agrada més... No.
La cuina de iaia, no?
De iaia i per la gent del barri, bàsicament.
Sí?
Ja, m'hi dec més còmode, sí.
Tu creus?
Sí, no sé.
Al final, quan fas un menú de degustació, això ha de ser ABC cada dia, no?, d'alguna manera.
Bueno, no, pots anar canviant-lo també, el menú de degustació. No cal sempre estar estancat amb el mateix.
Sí, final, però...
A casa teva pots fer el que vulguis, no?, que això és el bo. Però no, jo m'avec més... No sé, tenim la mateixa gent a diari i anant... Anem fent una miqueta més de barri.
Ja està bé, que es preservi aquesta cuina. A vegades sembla que costa.
Vas, una miqueta,
vas
bueno.
A bars i restaurants i gairebé tot és el mateix.
Sota cavallo rei, que n'hi diuen, no?
Exacte. El que és... Va, anem al tema. Avui una recepta també de cuina catalana, bacallà amb samfaina, no?
Correcte.
Jo crec que la samfaina és un ingredient molt comú, sobretot a l'època de primavera i tardor, que es pot barrejar amb peix i amb carn i d'acompanyament de moltes coses.
D'acompanyament d'altres coses, sí. Sí que és veritat que és més d'estiu, la samfaina, perquè els pebrots, tomàquet, això, perdona, ho va corregir, dic que pebrots, samfaina, això és més de l'estiu. I és molt laboriós, s'ha de dir. Aquesta, ja no anem de fàcils aquí, val? És una miqueta una elaboració que ja dona temps i carinyo. Jo l'he intentat reduir una miqueta o evitar
facilitar.
Un parell de passos. Sí, facilitar una miqueta i evitar un parell de passos, vale?
Uh-huh. A veure, primer de tot, anem als ingredients, ja són uns quants.
Vinga, som-hi. De moment necessitarem el bacallà, que és el... Farem 450 grams de bacallà de salat i ja l'esmicularem. Així ja ens estalviarem la feina després. 150 grams de pebrot vermell, que és un pebrot vermell gran. 150 grams de pebrot verd, que podria ser un o dos, pebrot verd italià. 360 grams d'aubergínia, 360 grams de carabassó. 300 grams de tomàquet madurs, ratllats o triturats, o una llauna d'aquestes de tomate triturada o natural. Jo prefereixo fer-ho amb tomàquet natural, intentar el ratllem naltros i això. 200 grams de ceba i 2 dents d'all.
Fantàstic. No ens hem de tampoc escalfar. Si ara no trobo exactament carabassó, tampoc passa res si falta el carabassó, no? Vull dir...
Bueno, t'hauria de dir que això per mi la samfaina ha de portar aquestes
sí?
quatre. Sí, els hauria de portar aubergínia, carabassó, ceba i pebrot.
Sí o sí, d'acord.
Sagrats.
Està bé saber-ho. Va, quan tenim tot això, què hem de fer?
Vale, llavors agafaríem, tallaríem totes les verdures menys l'all a mateix tamany. Si fem de 2 centímetres per 2 centímetres o tal com sigui, no cal que agafem el peu de rei i ho
mesurem. Si ho fem a quadradets, tot a quadradets.
Tot a quadradets, però totes del mateix tamany, perquè és important que la samfaina quedi tot amb el mateix tamany pel tema de les coccions. Vale? Llavors ho tallem tot tallat igual, en petit, i ho separem, i les guardem per separades, les verdures. Vale? Un cop les tinguem tallades, ficarem en una cassola, arrencarem fregint amb oli de girassol, amb dos, tres ditets ja va bé, i fregirem la Virgínia i el carabassó. Un cop fregit, ho reservem amb un paper d'aquest absorbent.
Ho han de fregir, vull dir...
Aquest és el pas que jo he ficat per estalviar-nos una miqueta de temps de cocció i això. Si no, l'aubergínia també l'hauries de ficar a la samfaina i donar-li una cocció de mínim 20 minutets tranquil·lament o 40, saps?
D'acord.
Llavors, fregint-la... li donem una primera cocció i ja ens estalviem bastant de temps.
Per tant, no ha de ser que quedi tot molt fet, no?
No ha de ser molt, molt fet. O sigui, estaria bé que perdés una miqueta l'aigua, però tampoc ens estarem fregint allà 20 minuts. O sigui, amb una fregida de 3-4 minuts, suficient. Llavors ho retirem i ho posem en un paper absorbent. Canviem i anem amb una cassola nova. Amb la cassola nova arrencarem un sofregit amb un bon raig d'oli, arrencarem un sofregit d'all, de cebra i els pebrots. Uh-huh. Aquí, teòricament, la samfaina hauries de començar amb l'all, després de la ceba, al cap del rato els pebrots, i anar afegint. Per això després l'aubergínia i, per últim, el carabassó. Jo, a mi m'agrada la ceba i el pebrot, ho pots barrejar, m'agrada barrejar-ho, perquè al final són unes coccions bastant similars. Perquè porten bastanta aigua igual, la mateixa quantitat d'aigua, més o menys, llavors la cocció és la mateixa. Un cop tinguem el sofregit ja ben duradet, que dius, hòstia, la ceba ja ha agafat un color maco, durat, els pebrots també els veus que ja no estan durs i això, afegim el carabassó i l'aubergínia que hem fregit prèviament i ho cuinem, uns 4-5 minutets més, fins que s'acabi amalgamant tot i agafant una textura així divertida. Llavors aquí afegim el tomàquet.
Triturat.
El tomàquet triturat i ja estàs cuinant una miqueta el tomàquet fins que acabi confitant i deixant anar evaporant tota l'aigua i anant confitant bé el tomàquet.
Aquí important, el tomàquet li tirem una mica de sucre o no?
Depèn, si són naturals allò en temporada d'estiu i això, sí, jo corregiria una miqueta de sucre perquè em portarà bastanta acidesa. Si fa servir una llauna d'aquestes comprades,
aquí,
no cal perquè ja va...
Aquí volia anar jo.
No, si l'hem ratllat nosaltres, segurament sí que li entra. Igualment això és tastar una miqueta i corregir un cop ja hagi sofregit el tomàquet, que ja t'hagi perdut l'aigua i tot, ho tastes i si cal una miqueta de sucre, se li afegeix una mica de sucre. Uh-huh. A partir d'aquí, un cop tenim ja la samfaina, perquè al final seria ja la samfaina feta, afegim el bacallà esmicolat pel damunt, remenem i amb una cocció de 5-10 minuts màxim tindríem el bacallà ja cuinat i tot.
Per tant, el bacallà no l'hem de cuinar abans?
No gaire, no, perquè ja primer que ja va... una mica curat amb sal perquè ha estat salat. Llavors, un cop el tens de salat i tot i esmicolat, si l'esmicolem amb trossos petits, la cocció és minsa. Llavors...
Fantàstic. És una recepta, si més no, elaborada.
Sí, aquesta sí que ens obliga a estar davant de la cassola, anar remenant tot el rato els ingredients...
No podem marxar a passar l'aspiradora.
Aquest cop no, aquest cop haurà d'esperar. Sí, sí, en aquest cas hem d'estar davant de la cassola, anant posant una miqueta d'atenció, que no se'ns enganxin les coses per sota. Sí, sí. Mm-hmm.
Quant de temps, més o menys, podem tardar això?
Amb aquest, jo crec que sí que et diria que uns 40 minuts, una horeta, hi podríem estar.
Però tot i això hem de dir que no és una recepta molt difícil, vull dir que és més elaboració que dificultat, d'alguna manera.
Sí, podríem dir-li que sí. Al final és una... també, si busques una samfaina perfecta, sí que hauràs d'estar una miqueta més de temps, però que hem de ser els tempos i això. Però igualment, és una recepta que l'hem fet per 4 persones, llavors al ser petit, tot el que és el tema d'evaporacions i això va molt més ràpid. Llavors et permet que una samfaina la pots fer amb mitja horeta, una coseta així la podries tenir. Mm-hmm. Tardarem més tallant les cosetes que no,
sí,
que
sí,
no cuinant quasi.
A mi això sempre molesta molt, dic, a veure quan treuen un robot que ho talli tot
allò
així.
Allò que fiqui, poner-hi, que surti ja tot talladet,
exacte,
no?
Exacte, quan he de fer alguna cosa així, sempre penso, un robot, tenim robots per tot de cuina i per això encara no ho han inventat.
Segur que sí que n'hi és, segur que n'hi ha, però trobes també.
Sí, exacte, que el promocionin com promocionen altres coses. A Adrià, això com ho podem acompanyar tot plegat?
Home, jo això ho acompanyaria amb un vi de taula, normalet, inclús et diria que aquí amb el bacallà que és així bastant greixós i amb tota la contundència de la samfaina, jo m'ho fotria amb un vi rosadet, una cosa així, amb un rosadet o amb un vi blanquet.
Mm-hmm. Tinc un dubte, és que l'altre dia vaig llegir que la samfaina, o sigui, jo havia entès que la samfaina era típica mediterrània al final pels ingredients que porta, mm-hmm. I vaig llegir, no me'n recordo, no m'ho feu dir, que la samfaina era típica més de com si diguéssim, del centre d'Espanya, de Castelles i tot això.
Sí, ostres, pues, ni un tenia, no, això sí que no, primera notícia, era dir, sí que conec que... Pel nord d'Àfrica i això, fan un plat semblants, perquè
sí?
Al final, clar,
es fan
pavos, és que al final tenim la mateixa
agricultura, al final, sí, sí.
Al final tenim accedim tots al mateix, i el que sé que m'acaba deixar flipant, sí que bueno, tu saps que hem viatjat per les Espanyes també amb el grup de romans i
sí,
això,
sí.
I sí que me'n recordo d'haver menjat el típico conejo con la samfaina. Però hosti, no sabia que era tan típic de...
Sí, no sé fins a quin punt era veritat o no, que ho vaig llegir, però no, era per si ho sabies. Doncs moltes gràcies, Adrià, una setmana més.
Moltes de res, faltaria més.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó.
Final de la Randa Mar, el punt final, no, al final d'aquesta primera hora de la Randa Mar d'aquest divendres 22 de maig del 2026. Nosaltres el que hem de fer ara és una petita pausa d'uns 6 minutets i tornarem aquí amb més temes. Navegarem, parlarem de dofins i acabarem el programa com ho fem tots els divendres amb el nostre repàs d'actes i d'esdeveniments que hi haurà arreu del territori. Fem una petita pausa de res, 5 minutets i tornem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
De Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do 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 testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls the suit before he
Xarxa.
Bona tarda, són les 5.